Bon dia, avui és divendres 6 d'octubre, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui us comencem explicant que el val escolar que la Generalitat ha impulsat per aquest inici de curs no ha estat exempta de crítiques. La principal queixa és que aquest xec, que recordem que és de 100 euros, no es pot fer servir per pagar les quotes de material que els centres cobren a les famílies i, per tant, no soluciona el problema del copagament. També que el val no s'hagi pogut fer servir aquest curs a l'ESO i que tampoc serveixi per pagar les llicències dels llibres digitals. Aquestes demandes han fet moure fitxa la Generalitat, que a finals de setembre va anunciar que per al proper curs hi haurà canvis en el funcionament d'aquest xec. Entre ells, estudiar la manera d'involucrar les AFA en la gestió dels vals, a més de que també s'ampliarà a l'ESO, això sí, serà només de 70 euros. Una iniciativa que no ha agradat a la coordinadora d'AFAs de Sant Cugat. Escoltem Carme Roca, tresorera de l'entitat.
Això ja és un despropòsit total, vull dir, com a AFAs hem de gestionar uns vals que dona el departament, que el que hauria de fer és augmentar-ho en pressupost cap als centres? No. A part de que hi ha un tema també molt important, que és que les famílies no estem pagant només material amb les nostres quotes, estem mantenint centres.
Tot i que hi ha centres de Catalunya on les famílies sí que han pogut bescanviar el val escolar per pagar les quotes de material, no ha estat el cas de Sant Cugat. Escoltem Cristina Torruella, una mare de l'escola Benz, i Vicent Rodríguez, pare de l'escola Joan Maragall.
També es podien haver donat els diners a l'escola i al més t'ho descomptaven doncs, de llibres o la quota d'escolaritat també podria haver estat una opció.
I t'hi vas una ajuda. Jo sempre penso que això està bé. Home, si fos realment 100% la quota estaria molt bé. Però bueno, tota ajuda és bona.
Els establiments comercials, per la seva banda, han celebrat la mesura. Així ho explica Xavier Alzina, de la botiga Bacus de Sant Cugat.
En una ciutat com Sant Cugat, que hi ha un percentatge tan alt de nens, clar, és evident doncs, que evidentment a nosaltres ens ha suposat doncs, evidentment també tenir més venda i també doncs, que hi hagi molt més moviment.
Seguim amb més notícies. Sant Cugat va ser el tercer municipi català amb la renda bruta mitjana declarada més elevada el 2021 amb 58.084 euros per persona. Segons dades de l'Agència Tributària, que ha actualitzat el rànquing amb les declaracions presentades en tots els municipis de més de 1.000 habitants, la ciutat se situa només per darrere de Sant Just i de Matadepera, que amb 69.511 euros per persona és el municipi català més ric. A escala estatal, Sant Cugat se situa en sisena posició en una llista que lidera Pozuelo de Alarcón a Madrid, que amb una renda bruta mitjana per persona de 80.243 euros és el municipi de tot l'estat que té una renda bruta mitjana declarada més elevada. Com dèiem, això són dades del 2021. I no és res nou que cada dia tenim les pantalles més integrades en el nostre dia a dia i en el dels nostres fills i filles. És per això que l'Associació Espanyola de Pediatria posa a disposició una guia digital personalitzable per a cada família. Es tracta d'un recurs que aporta informació del món digital i on s'explica, amb evidències científiques, totes les repercussions que pot tenir l'ús, però sobretot l'abús, de les pantalles en infants i adolescents. Ramon Capdevila, vicepresident de l'àrea professional de la Societat Catalana de Pediatria, ha explicat al programa Connectats que aquest pla digital no funciona si només es vol implementar als infants i als adolescents.
Llavors no depèn tant de l'edat, sinó de lo que és el nucli familiar, de com mantenim aquesta relació. No? Si ja tenim una dinàmica familiar, pot ser més fàcil. Si aquesta dinàmica és pares amb horaris difícils de compaginar amb la criança, el que són els mitjans mòbils o les pantalles d'aquestes mainadera que en tenim, i que l'acompanyament sembla que no és l'òptim, no?
Per tractar d'aquest tema i molts més, la Societat Catalana de Pediatria ha preparat la jornada multidisciplinar La salut digital en pediatria, el dia 25 de novembre, de 9 del matí a 2 de la tarda, a l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Barcelona. Més notícies. Els Consells de Barri es modificaran territorialment aquest mandat. L'equip de govern ha perfilat la seva proposta, que finalment inclou un Consell propi per al barri de Vulpelleres i la unificació de la resta de zones del centre en un únic òrgan. Això sí, aquest Consell del Centre es planteja com un espai singular amb un funcionament diferent. Com ja va avançar l'alcalde, Josep Maria Vallès, la intenció del govern és modificar els Consells de Barri. Segons el consistori, la divisió territorial actual al centre no s'ajusta a les necessitats. En concret, el Consell de Barri del Centre Oest és massa gran i té un fort protagonisme de Vulpelleres. Els veïns no s'han identificat amb la divisió efectuada pel govern anterior i molts dels temes sobrepassen els límits territorials. Per això proposa crear, com dèiem, un Consell propi per Vulpelleres que agruparà també els barris de Sant Domènec Oest, La Guinardera, Roquetes, Can Sant Joan Sud, Can Sant Joan Nord, Galliners i Can Barata. I les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament ja tenen amb o sense cita prèvia. La cita es pot demanar a la web de l'Ajuntament o també al telèfon 010 i assegura una atenció més ràpida. Tot i així, els ciutadans també es poden adreçar directament sense haver de reservar cita i seran atesos, això sí, per ordre d'arribada a partir del número d'etiquet que s'agafa a la mateixa oficina d'atenció ciutadana. En el cas del tràmit d'empadronament, sí que és necessari demanar cita prèvia. I la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta s'ha mostrat atònita aquest dijous davant l'anunci de l'Ajuntament de suspendre l'obertura del pati del casino els caps de setmana. El motiu, explica la comissió, és la falta de diners per obrir l'espai a càrrec de personal municipal. La comissió, que integra entitats culturals florestanes, havia arribat a un acord amb el consistori pel qual els veïns obrien l'espai el dissabte i l'Ajuntament ho feia el diumenge. Una fórmula que ha topat amb l'actual situació econòmica municipal i la decisió de la Regidoria de Cultura de tancar el pati fins l'aprovació del pressupost al gener. Escoltem la portaveu de la Comissió de Cultura, Carlota Alegre.
Doncs anàvem avançant, perquè creiem que anàvem mica en mica podríem anar a canviar, no? Vés una cosa que havia de ser molt, molt maca pel barri, però el primer pas que fem del llarg camí que ens queda ja ens ha avantallat, perquè ja com han dit el que volíem era aconseguir l'autogestió del casino. No els caps de setmana, les tardes, no només el pati, l'edifici sencer, vull dir tot, i mira, primer pas, i ja, ja s'ha acabat.
La Comissió de Cultura ha conegut la situació en una reunió aquest dijous amb la regidora de Cultura, Núria Escamilla. Per a la comissió es tracta d'una molt mala notícia, ja que l'obertura de l'espai suposava dotar la Floresta d'una zona pública de gaudi i relació amb la comunitat a través d'activitats i propostes. I Ametller Origen amplia la seva presència a Sant Cugat i ja treballen dos nous establiments que estaran operatius el 2024. El primer serà l'establiment del Mercat Vell, que segons ha confirmat a Cugat Media l'empresa, ho farà finalment a finals d'aquest any. El segon s'ubicarà a Vall d'Oreix i la inauguració està prevista per l'any vinent. Així, Ametller Origen passarà a tenir el 2024 cinc espais a la ciutat. I Esquerra Republicana portarà al ple d'octubre una moció que insta el govern espanyol a aprovar una llei d'amnistia que comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa pels actes relacionats amb la defensa de l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya. La formació recorda que fa 2 anys i mig el ple ja va aprovar una moció de suport a l'amnistia amb una àmplia majoria de 18 regidors de 25. Escoltem la regidora d'Esquerra, Gemma Aristoi.
I el que pretenem i demanem, doncs, és que això, que el conflicte es resolgui a nivell polític, que ja eliminem tota la part de la judicialització, no? I d'aquí, doncs, que fem la sol·licitud de l'amnistia. Bàsicament és això, el garantir, no?, o fer una passa més, un posicionament des del ple que defensi, doncs, aquesta llei d'amnistia per totes les persones represaliades, pel motiu del referèndum, que al final és la causa major.
La moció també insta a comunicar l'acord al govern de la Generalitat, al Parlament, al Congrés, a la delegació del govern espanyol a Catalunya, al Parlament Europeu i a l'Associació de Municipis per la Independència. I tanquem el repàs informatiu, com sempre, amb la informació de caràcter esportiu. La 64ena marxa infantil de regularitat torna a omplir aquest diumenge a Collserola. El Club Muntanyenc ha exhaurit totes les places amb 2.000 infants inscrits que s'indinsaran per Collserola en un recorregut de prop de 10 quilòmetres. La cita esportiva, una de les més multitudinàries de la ciutat, arrencarà a les 9 del matí del parc de Ramon Barnils i l'ordre de sortida serà a partir del número de Pitral. L'arribada és al mateix parc. I el Solideo Patiu Gay Club Sant Cugat Femení afronta aquest dissabte la tercera jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola amb un duel vallesà contra el Cerdanyola. Tots dos equips arriben amb 3 punts després de sumar una victòria i una derrota en les dues primeres jornades. Les sensacions de les santcugatenques, això sí, són bones després de plantar-li cara en la primera jornada al totpoderós Vilassana, subcampió de la Supercopa i de l'Hoquei Lliga i la Champions de la temporada passada i de guanyar 0-3 a la pista de l'Alcobendas. El partit començarà a la 1 de la tarda al PAF 2 de la Rambla del Celler. Ja es podrà veure en directe per Esport 3. Amb aquesta notícia posem el punt final al repàs informatiu de Sant Cugat. Com sempre us recordem que ho podeu recuperar totes les notícies a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Media.